Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal? Benvinguts, amics de Blau Marí, benvinguts al programa número 154. Una abraçada molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. Encantat de tornar a compartir amb vosaltres els pròxims 55 minuts. Un espai radiofònic dedicat a la gent de la mar i les seves activitats des de qualsevol punt de vista, activitat o modalitat. Avui tenim un programa no atapeït, lo següent. L'iniciarem parlant de la jornada científica sobre la tonyina roja del Mediterrani que ha tingut lloc aquesta setmana a l'Ametlla de Mar. Sentirem les opinions sobre les possibilitats i expectatives de l'increment de les quotes de pesca de tonyina, en primer lloc del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí. També tindrem ocasió d'escoltar a la ministra d'Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient. Tindrem ocasió de parlar amb Jordi Ciuraneta, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, en Josu Santiago, president del Comitè Científic d'ELICAT, i en Juan Serrano, director general del Grup Balfego. En la part més tradicional, el Joan Argento i el Rafael Martí, per una banda, ens explicaran quina és la funció o ens explicaran quina és l'art del curricà. I per altra banda, la part de la cuina, la part gastronomia, el ranxo a bord, ens prepararan uns fideus amb galeres exquisits. A l'acordió del Grumet, els Tranquils ens interpretaran la jota del peix barato. Canviant de rol al panorama nàutic, avui parlarem amb Jordi Senties i Miquel Guarner, president i secretari general de l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics i de la Federació d'Indústries i Serveis Nàutics d'Espanya. Ells ens parlaran, per una banda, del premi que han creat a l'emprenedoria en el sector i, per l'altra, dels canvis en la normativa de titulacions. A Plàncton, avui toca sortir d'excursió. L'Aurora ens trasllada a la illa de Tabarca, País Valencià. I a l'Arjau, el Manel de Ramon fa també una petita incursió en l'àmbit del medi ambient, marxant fins al Delta de l'Ebre. Allà l'espera el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Cisco Vidal, per parlar de la declaració d'Important Wild Area. És el contingut del programa d'avui, del nostre Blau Marí, el que us convidem a participar tot seguit. Benvinguts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Pelegrí, va manifestar aquest passat dijous en el transcurs de la 7a jornada científica sobre la tonyina roja que va tenir lloc a l'Ametlla de Mar, que dona el seu suport al sector tonyinaire català en les seves reivindicacions i gestions per tal d'aconseguir un increment de les quotes de captura de tonyina. Just un dia després que Europa hagués donat llum verd al nou govern d'Europa, Pelegrí va voler mostrar també la seva decepció amb l'excomissària Maria Damanakis, de qui va dir que no va tractar bé la pesquera europea vinculada al Mediterrani i la pesca de la tonyina. Josep Maria Pelegrí.
Nosaltres estem, i permetin que ho digui ara, quan ahir es va aprovar la nova Comissió Europea, estem molt decebuts de l'actuació de la comissària Damanakis, de com ha tractat la pesca europea, especialment vinculada al que és la pesca mediterrània, al que és el litoral mediterrani i també el sector de la tonyina. L'any passat, en la reunió de l'ICAT, hi havia la possibilitat de poder incrementar, en base a informacions científiques, la quota de pesca de tonyina roja al Mediterrani, tal com s'havia preparat, com s'havia previst i com també, legítimament, hi ha empreses que tenen la seva legítima aspiració a poder capturar més nombre d'aquesta espècie que està tenint doncs, tanta repercussió doncs, dins del Mediterrani, quan hi va haver, certament, una època en la que es va posar en dubte la biomassa marina d'aquesta espècie i que ara també es posa sobre la taula la seva capacitat de regeneració i la seva capacitat, des del punt de vista de la sostenibilitat, de poder fer aquestes captures. Tres, jo en vaig parlar amb la ministra, després la veu vindrà i per tant vostès li poden preguntar. En l'última reunió de la conferència sectorial i consell consultiu celebrada a Madrid al Ministeri fa unes setmanes, jo ja vaig donar l'any passat, si no recordo malament, al ministre Arias Cañete en aquesta mateixa sessió el nostre suport de poder incrementar la captura de tonyina vermella del Mediterrani per part de l'empresa, que té legítimament també les seves aspiracions per poder-ho fer, com deia abans. Ells han fet una tramitació administrativa que ja està acabada des del punt de vista de l'ampliació de les granges per poder fer possible aquesta ampliació de captura, i ara estem esperant que en aquesta propera reunió de l'ICAT a Gènova el mes de novembre, aquest mes que ve, doncs realment hi hagi la possibilitat, en base, insisteixo, a informació científica, de que es pugui ampliar aquesta quantitat de captura. Per tant, des del meu punt de vista, el que cal fer és donar el suport, així ho vaig fer a Madrid i també ho faré avui, a la ministra perquè defensi davant de l'ICAT, juntament amb el sector, que hi hagi aquest increment de captura responsable de tonyina roja al Mediterrani.
El conseller va voler agrair també al grup Balfegó, organitzador d'aquestes jornades, la seva implicació en l'aplicació de criteris en la pesca sostenible i en la investigació i desenvolupament de l'espècie. Per la seva part, Jesús Santiago, president del comitè científic de l'ICAT, va subratllar que el comitè en la propera reunió de l'ICAT farà la recomanació d'un increment moderat i progressiu de la quota pesquera, però va subratllar que són els gestors els que han de prendre una decisió.
Vamos a ver, lo que es subir las cuotas son evidentemente decisiones que deben tomar los gestores, son decisiones difíciles. Nosotros como científicos, como comité científico, hemos hecho nuestro trabajo y hemos suministrado lo que entendemos es el mejor consejo científico de gestión, teniendo en cuenta también pues bueno, las incertidumbres que manejamos. El consejo que damos, contemplamos un moderado y progresivo incremento del TAC. El stock está en una situación buena, hay que caracterizar, digamos, lo que queremos decir como buena, pero el consejo de gestión que damos apunta a un moderado y progresivo incremento del TAC. Lo que plantea el SCRS son dos conceptos, uno es la cuantía y otro es el plazo. Entonces, ahí habría que caracterizar, digamos, de qué plazo estamos hablando. En concreto, el SCRS en su informe aventura un horizonte de hasta 24.000 toneladas, que es el rendimiento máximo sostenible en el escenario más, negativo. Y entonces, bueno, alcanzar esa cifra habrá que hacerlo de manera progresiva. Ahí, de nuevo, serán los gestores quienes tendrán que decidir cuán de progresivo quieren, digamos, realizar este camino.
Isabel García Tejerina, ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient del Govern Central, va ser l'encarregada de cloure la jornada. Va recordar que des del Ministeri s'ha traslladat ja a l'ICAT la recomanació de pujar en 100.000 tones la quota de pesca. La ministra, però, no es va aventurar a especular amb el que passarà amb el repartiment. En principi, la intenció és demanar que s'apugin 10.000 tones a la pesca en els pròxims dos anys, és a dir, 5.000 aquesta temporada i 5.000 la següent.
Sí, el gobierno español lleva defendiendo ese incremento de cuota. Ya el año pasado lo defendió y ya el año pasado hubo y se produjo un incremento de cuota para el atún rojo. España está defendiendo un mayor incremento. Los últimos informes científicos avalan nuestra posición. Nuestro objetivo es que en el año 2016 se puedan capturar 23.500 toneladas y eso es lo que nosotros vamos a defender. La política de este gobierno ha sido muy clara desde el principio. Nosotros nos tenemos que apoyar siempre sobre informes científicos y los informes científicos hoy dicen que hay una recuperación de la biomasa, ahí dicen que hay menor mortalidad y sobre esa base pues unos buenos funcionamientos de los controles para alcanzar los rendimientos máximos sostenibles, es decir, los niveles de pesca máximos de tal manera que estamos también cuidando el recurso en el medio y largo plazo. Esta es la postura general de defensa del gobierno que va a aplicar de manera muy especial para el atún rojo en la defensa en el ICAT y posteriormente ante la Comissió Europea.
Cal recordar que tant el sector de l'encerclament català com les almadraves andaluses han reivindicat en els darrers anys l'increment de captures. A nivell català caldrà veure també el que passa amb les reivindicacions del sector de les arts menors, que també reivindica la seva quota actualment limitada a la ridícula xifra de la captura d'una tonyina anual. Qui sí es va referir en aquest repartiment de la quota va ser el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, el Jordi Ciuraneta, qui s'hi va abogar per incrementar aquesta quota a les arts menors.
Jo crec que ho hem de fer amb força responsabilitat, amb responsabilitat de cara al sector, amb responsabilitat de cara a les empreses que el seu dia ja se'ls hi va treure una quota, però tenint en compte que avui en dia aquesta paraula sostenibilitat que se mos ha ficat tan de moda, jo ho ficaria els tres elements que l'acompanyen, no? Una sostenibilitat econòmica, mediambiental i social. I per tant, crec que dintre d'aquesta responsabilitat que acabava argumentant, el que hem de fer després que si hi ha aquest augment de quota, perquè ara al novembre ja no ve ja la reunió de l'ICAT, a partir d'aquí prendré una sèrie de decisions. Veiem a veure quan és l'augment de la quota, veiem si aquest augment de la quota té la capacitat com per no alterar el mercat. Diu, jo crec que a vegades hi ha coses que quan les tractem d'una forma simple no tenim en compte també el que comporta darrere de tot això, perquè és un producte que acaba anant en un mercat i aquest mercat se pot acabar distorsionant. Per tant, jo crec que ha d'haver un augment, ha d'haver un augment gradual. Això, a més, va lligat al mercat amb el que diuen els científics i, a més, aquesta quota hi hauria d'haver aquesta part de repartiment social, diguem-ho així, on tots aquests arts menors que ja també havien pescat la tonyina i que una tonyina li pot servir per a salvar la seva situació a nivell de cada mes, jo crec que no podem deixar passar per alt això. Crec que això les empreses, les grans empreses, com estem avui aquí a nivell de les jornades que organitza l'empresa Balfegó, això ho entenen i a partir d'aquí jo crec que ha d'haver una negociació entre sector, administracions de les diferents comunitats autònomes per a fer entendre l'Estat que si bé tot, com ha dit la ministra, està marcat, també tot està subjecte a revisió en funció d'uns acords que poden i volen vindre de nou, no?
Qui també es va referir en aquest tema va ser Juan Serrano, director general del grup Balfegó, que veu cada vegada més prop aquest increment de la quota, tot i que també va voler parlar que això també podria influir en els mercats i en el preu del producte. Juan Serrano.
Balfegó viene preparándose todo este tiempo. Sabíamos lo que iba a venir, sabíamos que tarde o temprano nosotros vivimos del atún. No queremos decir porque sí que el atún está bien, lo decíamos porque lo veíamos, porque teníamos estudios que lo avalaban, con toda la prudencia que lo digan los científicos. Y entonces sabríamos que tarde o temprano, si ahora teníamos una capacidad de entrada de 1.250 toneladas, tan solamente con que doblemos en dos o tres años, que eso es más que previsible, posiblemente en dos años estemos ya en un 80% de incremento, nuestros actuales proveedores, simplemente ellos nos llenarían esas 2.500 toneladas de entrada que tenemos en estos momentos. Lo que puede suceder en estos momentos es que haya una caída de los precios. Vendemos en España solamente el 6,5% de todas las ventas, porque posiblemente para este mercado los precios estén demasiado elevados. Si se aumentan las capturas, los barcos podrían tener el mismo rendimiento que tienen actualmente, simplemente con el doble de cuota podrían bajar hasta la mitad los precios. Si nosotros compramos en las instalaciones acuícolas el atún mucho más barato, pondremos venderlo mucho más barato. Con lo cual, siempre, cualquier especie tiene mercado siempre que los precios sean asequibles. Y en este caso, tener una población sostenible como es la de atún rojo va a permitir que el consumidor, que hasta ahora no podía comprar ese atún, pueda comprarlo. Tal como dice el comité científico, y nosotros leemos entre líneas, en el caso más desfavorable, el rendimiento máximo sostenible de la especie en estos momentos aguantaría esas 23.500 toneladas. Estamos en 13.500. Bueno, pues que se haga un planteamiento de subir 5.000 este año y 5.000 el que viene, que es un planteamiento que ya hizo la ministra en el Consejo Europeo.
Cal recordar que ja ha acabat la tramitació administrativa de la sol·licitud del grup Balfegó per incrementar la superfície de concessió de gàbies per tal d'ubicar-hi aquesta possible ampliació de la quota a les seves instal·lacions davant de la costa de l'Ametlla de Mar.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Donem la benvinguda als nostres experts en tradicions pesqueres i marítimes, Joan Argentó, Rafael Martí, què tal?
Molt aquí bé. Estem a tornar-hi.
Bueno, la dinàmica de conèixer més les arts de pesca, les arts que s'utilitzen i que s'han utilitzat, moltes ja desaparegudes o en desús. Avui quin art mos explicareu?
El curri.
El curri, curri o curricà, no? Que li diu molta gent. Quin tipus d'art és?
És un artilugio, és un curri, és un fil que a la punta pots posar diferents
enganys,
peixets, enganys, igual rapales, que
mosques.
Molt hi ha una sèrie avui en dia d'artilugio segons pel que vulguis anar a pescar, i és un aparejo pues, que depèn de com li has de posar un plom, una velocitat i unes distàncies, que normalment ara això se fa servir pels iates o embarcacions de recreo.
Els
que els fan anar. Rius.
Se pesca en canya o al volantí? En canya.
En canya.
En canya, normalment.
És a dir, que per tant l'embarcació ha d'estar en marxa.
Sí.
O parat en la canya, tirant la canya sobre la...
Igual, igual lo poden fer anar en fons i s'agafen varietats de peix, inclús hi ha curri per a pescar el calamar, en diferents...
Artilugios.
Tipos de...
Què es pesca al curri?
De tot.
De tot.
De tot.
De tot què és?
Igual tonyinetes, que bonyítols, que dèntols...
Tallams.
Que... Tallams també, xoles, llobarros...
Barracudes.
Espets. Molt de peix d'este de... Cavalles.
Abans s'hi anava la cavalla, al curri.
Antes,
fruixa, jo quan... Diem la fruixa.
Quan vaig néixer, mos guanyàvem la vida al curri, a la cavalla.
Ara s'utilitza per les embarcacions d'esbarge.
De recreo. Sí,
però abans no.
No. Abans hi havia gent que intentava guanyar-se la vida, que guanyar-se la vida no se la guanyava, treia la gana, si a cas, una miqueta, però de guanyar la vida al curri no. Hi havia molta gent que anaven amb botets al rem i feien lo curri per la vora del roquer i agafaven
algun llobarret,
quatre doblades, i mira, portaven algo de menjar a casa. Però
abans era un art
8 o 10 hores en un barquer, en un botet a bogant, aquella persona estava més forta que ara. Però avui
pesava,
en dia no.
Pesava.
Avui tot és això d'esbarjó, tots porten els motors, els GPS, les sondes i tots els aparejos.
És a dir, que abans era un art de subsistència, ara
sí,
és un art de plaer.
De sofriment era, sí. Un art de sofriment.
I ara és un art
de plaer. No hi havia res més, els rems i les mans, els braços.
Pues...
Si no, no anava.
Ha anat evolucionant tot evolucionat.
Doncs pues avui hem conegut l'art del curri o del curricà, com hi diu molta gent. Joan, Rafael, moltes gràcies.
Vinga,
adéu. Adéu.
El ranxo a bord.
Ja sentim l'oloreta, això vol dir que tenim els nostres cuiners ja preparant.
Sí.
I soroll de d'estris i tal. Juanito, Rafael, què tal? Avui, després de parlar-nos de les arts de pesca, avui toca menjar-nos el peix que hem capturat. Per tant,
que hem agafat,
avui què mos preparareu?
Avui he agafat aquí aquestes 7 o 8 galeres.
Molt bé.
Veus? Que trobo que ja estan una miqueta, no estan encara al 100%.
Encara no és època.
No,
eh?
No però aquestes trobo que, com que els he triat allà la caixa, trobo que ja els podem fer, serem les primeres que farem. I les farem en 4 fideuets.
En 4 fideuets.
Sí.
Vinga, doncs, com ho hem de preparar? Primer
que res, frigirem les galeres, ben frigides.
Ben frigidetes. Sí. Salarem la galera o no?
Frigirem al caldero.
Molt bé.
Que hem de fer l'arròs.
Molt bé.
Ai, els fideus.
Molt bé.
El mateix caldero que hem de fer els fideus, farem les galeres.
En oli, frigides en oli.
Sí,
i una miqueta de
les
sal.
Les frigirem i quan estiguin... No, no cal, ja ho salarem llavors.
Ja ho salarem després.
Quan estiguin frigides, ben frigidetes, les traurem. I quedarà el gustet de la galera a l'oli. Aquí sí que començarem a fer els fideus. Les estan frigides i les apartarem al costat.
Molt bé.
Ara tirarem el mateix oli de les galeres que n'han posat una miqueta més del compte, perquè el que prenen les galeres, este ja, hasta el final no el trobarem. I ara frigirem aquí, farem una pica, hem fet una picadeta amb 4 alls que teníem aquí baix, una tomaqueta i una miqueta de pimentó de dolç.
Molt bé.
D'aquí baix. I una rotlla, vas dir, hi havia tres dents d'all, tres dents d'all. Sofrigirem amb això ben sofrigidet, i quan tenim sofrigidet, tirarem una miqueta de vi blanc. Tirarem els fideus a l'aigua, el vi blanc, l'aigua, i tirarem els fideus. Ah, nosaltres posarem una miqueta de brou que teníem de l'altre dia, que vam sobrar.
Abans de l'aigua, sí. I l'aigua per si fem curt.
En vez de posar aigua...
Posarem una miqueta de caldo, de brou. Sí,
nosaltres, com que hi havia poc brou, ho hem barrejat, aigua i brou.
Molt bé.
I tirarem els fideus. I acaba de tirar els fideus damunt i ja tirarem les galeres. Tota l'hora, això.
Tota l'hora.
I que bullia. Quan estigui bullit, o tastarem de sal, o ara ja posarem una miqueta de sal al començament, i després ho rectificarem de sal.
Molt bé.
I a menjar.
S'ha de...
Ràpid i bé.
El caldo molt hem de beure del tot o ha de quedar una mica de caldet?
A veure, si xerrarem un secret. Xerrarem un secret. Si volem que els fideus queden tots de cap per amunt,
allò
aixecats, caragolats,
sí, caragolats cap amunt,
para una miqueta de caldo, tapa'ls i deixa'ls gelar. I veuran que quan destaparan la tapadora estiran tots els fideus mirant cara cap dalt. No, que no els deixen assecar del tot.
Molt bé, que deixen un pelet de caldo.
Una miquinya de caldo, una miquinya de caldo i tapa. I fideus a gelar. I a l'arribar trobaran tots els fideus. Aquell caldet també fa molt bé perquè baixa cap baix i però els remenen i que els aboquen al plat.
Molt bé, perfecte.
Peguen plats o pau ribella, el que vulguen.
Fideus...
Nosaltres ho fem en ribella.
Fideus en galeres.
Sí.
Anem a tastar-los.
Les galeres perquè... estiran de muerte també,
Anem a tastar-los perquè fa bona pinta.
Vinga.
Rafael, Joan, hasta la pròxima.
Adéu, adéu.
L'acordió del Grumet.
En aquesta ocasió, a l'acordió del Grumet, escoltarem el grup Els Tranquils, el tema La Jota del Peix Barato.
La sardina de contenta balla i el barat s'està dintre el racó. Ja l'anxova toca la guitarra i el Roger està dintre la cançó. Castanyola, caga't a la gorra, que tot el que encagui serà teu. Atura el carro que vull baixar, perquè tinc ganes d'anar. Atura el carro que vull baixar, perquè tinc ganes d'anar. Coi tots músculs com fan la rotllana, i al voltant d'aquest rap tan amor. I el qui fa parella amb la cigala, és el contra que hi va tot seriós.
Panorama Nàutic.
Avui a Blau Marí volem assistir al naixement d'una iniciativa que pretén premiar la innovació en l'àmbit de l'emprenedoria en el sector de la nàutica d'Esbarjo. I volem aprofundir en aquest tema amb el president de l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya, ADIN, i de la Federació d'Associacions i Serveis Nàutics d'Espanya, de l'estat espanyol. Donat que en el marc del Saló Nàutic Internacional de Barcelona va tenir lloc la seva presentació. Estem amb Jordi Senties, el president d'aquesta entitat. Senyor Senties, benvingut a Blau Marí.
Hola, bona tarda, gràcies per estar aquí.
Felicitats per la creació d'aquest premi, que en els temps que corren no és que abundin.
Bueno, jo porto ja prop de 40 anys de nàutica, no recordo cap altre premi ni cap altra idea similar. És un premi que es farà a la innovació en el sector nàutic. Podran participar persones físiques, empreses de tota Espanya, podran accedir, es donaran a través d'internet les clàusules a seguir per poder-ho i poder estar participant, i llavors, bueno, amb molta il·lusió, serà fins al dia 15 de juliol i el pròxim Saló Nàutic de Barcelona serà entregat aquests prèmits. El primer premi costarà de 2.500 euros i després dos accèssits de 500 euros cada un.
D'on surt aquesta idea, o no sé si dir-li necessitat, o aquesta projecció?
Bé, constantment tenim noves coses a fer, intentem innovar i que les coses, pues, bueno, puguin anar endavant. Creiem que el sector nàutic hi ha moltes coses a fer, i una d'elles va ser una idea que vam tindre dintre del comitè de poder fer, pues, un premi a la innovació que a Espanya no s'havia realitzat mai. Jo recordo perfectament que a Cannes s'havia fet, a Itàlia també s'havia fet en algunes ocasions, el barco més bonic, l'interiorisme més perfecte, etc. I nosaltres vam parlar, pues, i pensar en un premi que fora més genèric, més general, i que pogués participar tothom amb aquestes empreses, o sigui, anteriorment, el que he dit, tant a França, a Cannes com a Itàlia, únic exclusivament participaven les grans indústries. Nosaltres volem que hi sigui tothom, dissenyadors, interioristes, gent que ha fet un nou producte que pot ser interessant. Se'n parla del GRP, que és el gas en els motors, circuits impresos per la corrosió, vull dir, hi ha mil coses, i d'aquestes, doncs bé, la que realment sigui la més interessant i la que decidim, aquesta s'aportarà aquest premi i dues a l'accèssit que hem comentat. Perdó.
Com ha rebut el sector aquest premi, aquesta iniciativa?
Bueno, això ho hem presentat avui realment amb una xerrada que hem tingut per a un rato. La gent, en principi, per el que he sortit, els ha semblat un tema molt, molt interessant, i estem convençudíssims, i jo personalment estic convençudíssim, que les escoles nàutiques, etc., dels nous enginyers i de les noves persones que estan estudiant i preparant-se el seu futur, pues serà una gran il·lusió i un punt on mirar per poder aconseguir, pues, aquest premi, que és, a part dels diners, que no són masses, però que per nosaltres no podem accedir a més degut a la nostra situació econòmica actual, per lo menys ells tindran una il·lusió de poder dir: vaig guanyar el primer premi que es va realitzar d'aquest tipus.
Les xifres del sector de matriculacions, de titulacions, pareix que obrin una petita llum de creixement. Aquest premi és una nota més d'optimisme en el sector?
Jo diria que sí, és una suma més d'optimisme en aquests moments. El Saló Nàutic de Barcelona l'any passat va millorar una mica, aquest any ha millorat en quant a presentació un 5% aproximadament més de persones, o sigui, d'estants, etc., de tot tipus, perquè no solament són embarcacions, sinó moltes altres coses que hi ha al voltant de la nàutica. I a més, bueno, pues aquest 13% aproximadament de creixement de l'any 2013 fins a setembre de 2014 demostra que aquest sector torna a estar viu, que té ganes de créixer i que, sense lloc a dubtes, pues, bueno, ens fa il·lusió saber que així és, encara que el moment continua sent dur i difícil.
Clar, catalogar o veure fins a on arribarà aquest premi en el futur, en el dia de la seva presentació, és quelcom molt difícil, però podem parlar d'un abans i un després en les motivacions del sector per comptar en el seu currículum i en el seu palmarès amb aquest premi, amb aquest reconeixement?
Home, jo sense lloc a dubtes considero que aquest premi que nosaltres acabem de llançar en aquests moments, que s'afegirà, estem convençut, moltíssima gent, perquè hi ha gent molt bona, molt preparada aquí a Espanya, inclús repeteixo, els estudiants que estan preparant-se, que estan fent ja les seves últimes tesis, etc., farà que, bueno, que sortiran noves idees, nova gent intentant destacar amb aquelles il·lusions que ells tenen i que creuen que poden ser molt, molt, molt interessant per aquest mercat nou que es marca a partir de 2014 en endavant, i jo estic convençut que això farà il·lusió a la gent i farà que la gent realment, pues, bueno, s'apunti a algú que canviarà una mica el panorama, canviarà, perquè fins ara únic i exclusivament era tot aquell que ja tenia una sèrie de temps o experiència podia estar davant del mercat o reconegut. Ara aquell que no coneix ningú, etc., si té una bona idea i la presenta i pot arribar a guanyar, pot fer un pas de gegant amb el seu moment i amb un sol cop.
Senyor Jordi Senties, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès.
I ara amb qui seguim aquesta conversa és amb el senyor Miquel Guarner, que és el secretari general d'EADIN i FADIN. Comentàvem amb el president, senyor Guarner, que aquesta llum que deixa entreveure el creixement que ha tingut el sector del 2013 al 2014 és una nota d'optimisme i que amb premis com els que s'acaben de presentar, pues encara s'hi afegeix una noteta més d'optimisme al sector. No?
Sí, efectivament. El que estàvem desitjant tots és que per primera vegada durant molts anys s'invertís una miqueta la tendència amb la xifra de negoci i amb les matriculacions en el sector. Hem estat 6 o 7 anys caient de manera continuada i ara per primer cop portem pràcticament un any que anem creixent de manera moderada però de manera continuada.
Una de les novetats del sector és, són els canvis que s'han produït en les titulacions. Precisament avui vostès han fet arribar algunes de les inquietuds a l'administració central a través del seu director general, que ha estat present a Barcelona i ha parlat amb els associats i amb la gent de la Junta d'aquesta entitat. No? Li han transmès el que pensen de les modificacions i el que caldria encara seguir treballant, no?
Sí, efectivament. Hem estat molts mesos, per no dir anys, perquè això és un projecte de la reforma dels títols nàutics d'esbarjo que es va iniciar amb l'anterior director general de Marina Mercant i, bueno, quan ho va reprendre aquest nou director general ho va agafar amb molta il·lusió i després de vèncer les reticències de bona part del sector, al final, aquest passat divendres ho va aprovar el Consell de Ministres, es va aprovar de manera immediata el dissabte, i bé, nosaltres que ja teníem la informació davant mà, el mateix dissabte ja la vàrem enviar a tots els socis per informar com quedaven les noves titulacions, i avui hem tingut, com bé ens deies, una reunió en el nostre stand del Saló Nàutic amb el director general de Maria Marcant i altres col·laboradors seus, però a banda de felicitar-lo, on hem estat un parell de minuts comentant aquest tema de la felicitació dels nous títols, hem dit molt bé aquest tema i ara posem-nos a fer feina amb altres temes que queden per reformar. Un altre tema molt important és la reforma de les titulacions professionals en quant a la seva aplicació al món de la nàutica d'esbarjo, el tema dels títols de patrons de charter, patrons per embarcacions de busseig, patrons per activitats de platja, per arrossegar bananes, per arrossegar esquiadors, totes aquestes coses no han de tenir uns títols que siguin massa complexos. I això és el que tenim el compromís de Marina Mercant de començar a estudiar i treballar durant el proper any.
Què és d'aquestes modificacions presentades i publicades fa pocs dies allò del que més satisfet se sent el sector?
Bueno, jo diria que en general el projecte és un projecte que ens agrada molt, com ha quedat a tot el Real Decret, però el que pot servir molt d'una banda per la iniciació a la nàutica és l'ampliació de l'antic titulín, que ara es dirà licència de navegació, que s'ampliarà des dels 6 metres i 40, 6 metres d'eslora i 40 quilowatts de potència a 6 metres d'eslora amb la potència màxima homologada per l'embarcació. És a dir, tu pots tenir amb aquest petit carnet, pots portar una embarcació de 6 metres amb 100 cavalls, 115, 150, el que sigui homologada. I això és un gran pas perquè molta gent farà que pugui comprar una embarcació que pugui navegar amb garanties i amb poca dificultat i cost d'obtenir aquesta titulació. D'una banda aquest, i de l'altra banda, per mi, el que és el principal tema és el PER, el patró d'esbarjo, que abans tenia unes atribucions de 12 metres d'eslora i 12 milles de distància de la costa, i a partir d'ara l'eslora s'augmenta fins a 15 metres mantenint-se les 12 milles de la costa, però la gran novetat és que es poden fer unes pràctiques addicionals de 24 hores de navegació, 4 de les quals han de ser nocturnes, i amb aquestes pràctiques et fan una habilitació per poder augmentar l'eslora fins a 24 metres i per poder augmentar les illes, la navegació, per fer navegació entre Península i Balears. I això pràcticament és el somni de qualsevol amant de la nàutica, poder portar un barco de fins a 24 metres i no a les illes. Hi ha qui vulgui més, doncs ja es traurà el patró de iot, el capità de iot, però això pràcticament ens satisfà moltíssim.
Clar, estem parlant de que això ho podem aprofitar en aquesta zona del Mediterrani, no?
Sí, efectivament. A veure, també amb el Cantàbric, però sobretot pel que fa al Mediterrani, que és on es concentra la pràctica, bueno, prop del 80% de la nàutica d'esbarjo espanyola, doncs des d'aquí poder portar d'entrada un barco de 15 metres, que més de 15 metres ja és un tros de barco tan gran, que és difícil que ens el puguem comprar, però bueno, sempre pots jugar un barco més gran si el pots portar, o sigui que realment està molt bé, i poder fer una navegació de la península Balears doncs també és fantàstic.
S'ha presentat una radiografia del sector, sí, on es constata aquest creixement i que, diguéssim, que la línia ascendent segueix.
Mm-hmm. Bueno, el nostre col·laborador Bufet Escura, també assessorat pels nostres informes previs, ja va preveure que aquest any la cosa milloraria. I tothom deia, hòstia, no pot ser, com pot ser? I efectivament, no sabem com, però la vàrem encertar i l'hem clavada. Vull dir, aquest sector ha començat a tirar, la demanda està començant a pujar, encara tenim dificultats, però de moment la cosa sembla que de manera estable comença a tirar endavant.
Senyor Miquel Guarner, moltíssimes gràcies, ens seguirem parlant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Miquel Guarner, per una banda, i Jordi Senties, els representants responsables d'EADIN i FADIN, l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics de Catalunya i la Federació d'Indústries i Serveis Nàutics d'Espanya, que ens han analitzat, per una banda, aquesta presentació del primer premi a la innovació en el sector nàutic, en el seu sector de la nàutica d'esbarjo, i per altra banda, aquesta radiografia del sector i aquestes modificacions positives que s'han produït en les titulacions.
Plàncton.
I avui en aquest espai científic el que fem és marxar d'excursió. Com sempre ens permetem una petita llicència cada quatre programes. Aurora Requena, avui a on ens portaràs d'excursió? Què tal?
Bueno, hola, molt bé. Doncs avui ens marxem d'aquestes terres més properes i ens anem cap a Alacant.
Ah, bueno, doncs això és un viatge una mica llarguet, no avui?
Sí, igual aquesta excursió no és per un cap de setmana, però bueno, si algun cop esteu allà baix i us podeu allargar, jo us recomano que aneu a visitar Tabarca.
Pues de Catalunya, on anem a la costa alacantina i a Tabarca, una terra àrida i seca amb molts tresors dins de l'aigua, no?
Efectivament, sí, perquè la zona alicantina, com ben sabem, és un clima quasi semiàrid. Però Tabarca sempre mereix una excursió.
És una illa sola o un conjunt d'illes?
És un arxipiélag, són diverses illes que es troben juntetes i molt, molt a prop de la costa. Aquesta les trobem a unes 11 milles d'Alacant i a 3 milles de Santa Pola. De fet, des de Santa Pola és on surten moltes de les embarcacions que, de grans ferris que porten els passatgers, els turistes fins allà.
I per què món anem tan a lluny en aquest programa? Doncs?
Sí, oi? Perquè s'havia de parlar de Tabarca en algun moment, perquè per la importància que té Tabarca dins del món de la conservació i en especial de la conservació dels espais marins. Ja que Tabarca i la illa és la seva, i les seves aigües són la primera reserva marina d'Espanya, el que es va crear l'any 1986. Llavors, ara igual ja és un concepte que ens sembla bastant normal i bastant, que sentim bastant sovint, però bueno, va ser ja uns 30 anys o així que va néixer la primera i que és bastant important pel concepte, no? que vol dir de conservar el mar i de conservar recursos, entre altres, de recursos pesquers. És una reserva que té unes 1.400 hectàrees i és un refugi per la fauna marina que té. Per a protegir la reserva es van instal·lar uns esculls artificials de formigó i en alguns casos de vaixells pesquers, també per afavorir l'assentament d'animals i que augmenten també la biomassa de peixos. Anar a Tabarca és una excursió que és tan bonica com per dins com per fora. No? Per fora podem trobar aus marines, com la gavina corsa que parlàvem l'altre dia, l'ocell de tempesta, i dins de l'aigua ens podem trobar algues com la cistoceira. Aquí també la cistoceira és una alga que també trobem molt sovint a Catalunya. És una alga de color marró que fa com petits arbrets que es troba sempre molt a prop de la costa i és un indicador molt de la qualitat de una bona qualitat de l'aigua. Trobarem la nostra estrella Posidònia i també la cimodocea. Ja sabeu, la cimodocea, aquesta altra planta marina que trobem al mar i que també que ocorre com amb la Posidònia, ens dona molt de refugi a molts de peixos i a molts d'animals. I bueno, els peixos es va veure que amb l'establiment d'aquesta reserva es va recuperar bastant el número d'espècies i el número d'individus per espècies gràcies a aquesta reserva, no? On podem trobar també nacres, gorgònies i, bueno, òbviament, algunes tortugues babaues que viuen al Mediterrani.
És difícil arribar a Tabarca o anar-hi? No?
Ja, et comento que és molt fàcil. Jo vaig anar-hi amb una d'aquestes embarcacions de ferri un dia de núvols i pluja, però bueno, va ser molt bonica la travessa, de no res, uns quants minuts, molt poquet. I l'excursió que pots fer la pots fer per la part de dalt, perquè hi ha una part d'un far antic, que va ser escola de farers, és molt, molt bonic, i també va haver un poble i hi ha una petita fortificació que també pots visitar. Vale? També tenim altres, a banda de la illa més gran, que es diu Nova Tabarca, també podem trobar altres illots com la cantera, la galera i la nau, i també bastants esculls. És l'illa més gran de la Comunitat Valenciana i ja et comento que va ser habitada des de l'època dels pirates barbarescs.
Bueno, clar, evidentment.
Evidentment,
contra
les illes del Mediterrani.
Sí, sí, sí.
I bueno, és una reserva que està molt bé gestionada. Tant les activitats de snorkel com de busseig estan molt regulades pel personal del parc. No? Hi ha uns cupos i uns punts de busseig, està molt controlat, i també el tema de la pesca. La vigilància està molt bé a la zona i no es permet pescar dins de la zona de reserva. Això no vol dir que just a la frontera hi ha un munt de pescadors que òbviament s'aprofiten dels bons exemplars de peixos que surten de la reserva i que no viuen molt de temps fora.
I suposo que a veure, Tabarca ha estat escenari de pel·lícules i suposo que també trobem llegendes, no?
Sí, parlant de la llegenda de la cova del Llop Marí, que hi havia un monstre horrible de cos viscós i llis, amb una boca plena de dents i tal. Igual només era un llop marí, no? Que estava ahí, el pobre refugiat, a les coves, com podem trobar a molts altres puestos, o podíem trobar a molts altres puestos del Mediterrani, i que de fet han quedat moltes coves anomenades amb aquest nom, no? De cova del Llop Marí.
Doncs, Aurora, moltes gràcies per fer-nos arribar o ajudar-nos a arribar fins en aquest arxipèlag d'illes de la costa alacantina, Tabarca, que avui hem conegut una mica millor. Moltes gràcies, fins al pròxim programa. Adéu-siau.
Adéu.
L'Arxau.
Avui el Manol de Ramon viatja cap al Delta de l'Ebre. Allí l'espera pues, algú molt interessat en la divulgació de totes les propietats mediambientals que té aquesta zona, el seu director Cisco Vidal.
Avui ens traslladem a Vora Mar per parlar d'aus marines i per parlar d'un projecte de Sea of Your Life, aquesta doncs, agrupació ecologista que ha posat en marxa un projecte que es diu Important Bird Area, és a dir, àrea d'importància per a les aus. Aquí a Catalunya, el Delta de l'Ebre ha estat una de les zones doncs, escollides per formar part d'aquesta IBA, Important Bird Area. Per parlar precisament d'aquest tema ens acompanya el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, el senyor Cisco Vidal. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
Bueno, en primer lloc, més que res, conèixer l'abast d'aquesta proposta que fa Sea of Your Life i per què arriba al Delta de l'Ebre?
Bé, la Sea of Your Life fa molts anys que està estudiant el litoral espanyol i de la península ibèrica per veure quines zones són més importants per a la conservació d'aus marines. Les aus marines són unes aus, doncs, diguem-ne com el seu nom diu, no? que basen la major part del cicle de vida al mar. Quasi bé només toquen terra per reproduir-se i prou. No? Llavors, aquestes zones que habitualment no han estat reconegudes com a zones protegides, doncs per tant, aquestes aus són molt importants per la supervivència d'aquestes aus i, per tant, bueno, es va fer un mapa, s'ha fet un mapa de quines són aquestes zones més importants i s'ha establert un nivell de protecció, diguem-ne, per conservar aquestes aus. El Delta de l'Ebre i la plataforma que envolta el Delta de l'Ebre, la IBA que ens afecta aquí al territori nostre, al Delta, és molt àmplia i va quasi bé des de Tarragona fins a les Illes Colombrets i agafa tot el litoral, diguem-ne, del Delta i més enllà. És molt important perquè abarca una sèrie d'espècies que estan en perill d'extinció. En concret, bàsicament, i les més destacables, a part d'altres, serien les baldrigues, la baldriga balear, sobretot, que és una espècie endèmica de les Illes Balears, i també la gavina corsa, que és una espècie que, com quasi bé ja tothom sap, basa quasi el 60-70% de la seva població cria aquí al Delta i és una zona, diguem-ne, molt important per a la seva conservació.
Sense dubte, això quins avantatges comporta, diguem-ne, al litoral de l'Ebre?
Bé, el fet de que estigui protegit el litoral, aquí al Delta hi ha la legislació catalana, ja ha proporcionat una zona de tampó, diguem-ne, i de protecció per a fer algunes mesures de conservació d'aquestes aus. Sobretot, la gestió encara s'ha de definir, però per almenys ja hi ha una certa àrea marina, que és, ja dic, que és una de les últimes que s'han anat protegint al llarg de la història de la conservació i de la creació d'espais naturals, i que farà serà, suposo, regular una mica doncs, bueno, les amenaces que puguen afectar en aquestes aus, segurament algun tipus de regulació, però la mortalitat que es produeix en les arts de pesca, o bueno, mirar sobretot els recursos que utilitzen i poder-los protegir, sobretot els recursos d'alimentació i de cria.
Això posa una vegada més de manifest la importància d'aquesta plataforma del Taica, del Delta de l'Ebre, a nivell del litoral mediterrani, especialment també del litoral català, pel que fa a la seva avifauna.
Sí, tant, i tant. La riquesa biològica del Delta i l'aportació del riu com a font de vida a tot el litoral és una qüestió que està reconeguda, és una qüestió que es veu molt ben reflectida en el que són les activitats econòmiques, la pesca al voltant de la plataforma del Delta, la pesca que fem les persones, no? Els ports de Sant Carles de la Ràpita, Castelló, Tarragona, fins i tot, ja es veu que és una zona molt productiva i això les aus marines també ho saben. I, per tant, és una font de recursos molt important. Penseu que en aquesta zona, en la zona del litoral del Delta, venen a alimentar-se les baldrigues que estan criant al litoral balear. O sigui, que estan criant allà, ponen els ous i tenen els polls als penya-segats de les Illes Balears i, en canvi, es desplacen a alimentar-se fins al delta de l'Ebre. O sigui, que fan un trajecte molt llarg perquè els val la pena i són capaces de trobar altres recursos aquí i tornar a buscar els llocs de cria, que, evidentment, aquí no tenim penya-segats com a les Illes Balears, no? Que és el que aquestes aus necessiten. I, per tant, bé, és una zona molt rica des del punt de vista biològic i productiu i, per tant, bueno, és una font, diguem-ne, de recursos per a aquestes aus.
Per quins serien aquells principals perills que amenacen a les baldrigues o a les gavines corses? Quins són aquells principals perills que ara per ara tant? Perquè és evidentment que no se solen caçar tampoc aquestes aus.
No, la caça és una cosa que no les afecta massa. En canvi, la pesca, d'alguna manera, podria afectar-les. Per una part, són espècies que pesquen, i pesquen i s'alimenten bàsicament de sardina, aixeitó, i aprofiten els bancs de peix blau, sobretot, per alimentar-se. I últimament estan depenent molt i han sabut aprofitar els descarts de les barques d'arrossegament. Això, la sobrepesca i diguem-ne, el fet de que hi haguem menys pesca a l'abast d'aquestes espècies podria ser una amenaça, evidentment, perquè com menys peix hi ha per a tothom, doncs aquestes espècies es veuen afectades. També la pesca es pot afectar d'alguna manera en algunes arts de pesca, com el palangre, per exemple, que s'enganxen als ams i a les arts de pesca. Això aquí a la zona mediterrània potser no és tan important com a altres zones i altres arts marines, que sí que és més, diguem-ne, més important. I després hi ha altres factors que, per exemple, la contaminació, els vessaments de petroli, bueno, de combustible, etcètera. No? Hi ha diferents causes que fan que aquestes espècies, que són molt particulars i que tenen uns requisits ecològics molt particulars, doncs, bueno, siguin més fràgils que altres que es poden adaptar i poden buscar recursos, doncs, en altres ambients. No?
Doncs, efectivament, com vostè diu, aquests són alguns dels perills que afecten aquestes aus que han estat incloses dintre d'aquest IVA, d'aquest important bird area, especialment al delta de l'Ebre. I al que donem les gràcies al senyor Cisco Vidal, director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, per fer-me un 5 cèntim més del que significa aquest projecte endegat també per Seo Bird Life. Gràcies, feliç jornada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Pues molt bé, ja hem sentit el Manel per la zona del Delta de l'Ebre. Hem de posar punt i final al programa d'avui. Un programa, com heu vist, molt, però que molt atapeït, amb moltes opinions, amb gent diversa. L'iniciàvem parlant d'aquesta jornada científica que va tenir lloc a l'Ametlla de Mar, la setena, sobre la tonyina roja del Mediterrani. Hem tingut amb nosaltres a la ministra d'Agricultura, Isabel García Tejerina, al conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, el president del comitè científic de l'ICAT, Josu Santiago, al director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, Jordi Ciunaneta, a Juan Serrano, director general del grup Balfegó. Hem parlat d'aquestes expectatives de l'increment de quota a la pesca de la tonyina. Amb Rafael Martí i Joan Argentó hem conegut què és el curricà i ens han preparat uns fideus en galeres. La jota del peix barat ha estat el tema que ens han interpretat musicalment parlant, els Tranquils. A Panorama Nàutic, producte de la nostra visita al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, hem tingut amb nosaltres a Jordi Senties i Miquel Guarner, president i secretari general d'ADIN, l'Associació d'Indústries i Serveis Nàutics, i FADIN, la Federació d'Indústries i Serveis Nàutics d'Espanya. A Plankton, l'Aurora Reguena ens ha plantejat aquesta excursió a la illa a la cantina de Tabarca i aquí a l'Arjau. Amb el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Cisco Vidal, el Manel de Ramon ens ha atensat pues, aquesta declaració del IVA, del Important Bird Area. Res més, ho deixem aquí en nom meu i en nom de tot l'equip que fa possible el Blau Marí setmana darrere setmana. Això, una abraçada molt cordial. Ens retrobem, si així ho desitgeu, en el pròxim programa Blau Marí. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.